Doncs sí, Bernat, avui això va de la celebració, la commemoració del Dia Internacional de la Salut Mental.
Doncs sí, és avui, és 10 d'octubre, es va començar... que trobi el meu guió... Això, es va començar a celebrar, per primer cop es va commemorar el 10 d'octubre del 92, quan encara això de la salut mental no en parlàvem massa. És un dia organitzat per la Federació Mundial de Salut Mental. No hi ha una raó concreta perquè es va escollir aquest dia. El que sí que és que amb el pas del temps s'ha agafat volada aquesta celebració a mesura que els problemes de coco han anat agafant protagonisme als humans del segle XXI. Abans la salut mental era parlat de bogeria, no? Està boig aquell, o els bojos, no? Això, tot això ho va descriure molt bé, en aquest cas, doncs, Foucault, en el que ha teoritzat més la bogeria i la relació de la bogeria amb la resta de la societat, no? Era tot estigma abans, i això ha anat canviant, ara en parlarem. Tot i que va haver-hi altres gent molt interessant, doncs, per exemple, doncs, que ja a principis de segle doncs, van començar doncs, a treballar doncs, amb l'antipsiquiatria, als anys 30, per exemple, a Espanya, doncs, hi havia gent molt avançada doncs, que deia no, la gent que pateix el cap, doncs, no hem de tenir reclosos, tancats en una institució, agafats, amb camises de força, sinó que han de haver-los i hem de donar espai i que facin que relacionin la seva manera, controlats, però, en fi, l'antipsiquiatria, que és interessant. No, cada any aquest dia, el dia d'octubre, el dia de la salut mental, és interessant, salut mental, disculpeu, es dedica a un tema, enguany, accessos a serveis salut mental a catàstrofes i emergències. Imagineu-vos doncs, la gent que pateix una dana, com hem parlat a València, i que ja pateix d'un desordre no? d'algun tipus. Imagina't que, a més, li sumes l'estrès doncs, de viure aquella tensió, el post-trauma, doncs, la mort de coneguts, de que una casa doncs, ha quedat absolutament destrossada, la gent que pateix salut mental sovint necessita un cert ordre. L'any passat, per exemple, anava, doncs, és hora de prioritzar la salut mental en el lloc de treball. Un tema sobre el que es podria parlar bastament, per exemple, en les complicacions d'un síndrome com el burnout, que afecta cada cop més gent, sembla que no hi ha un terme mig. O hi ha gent molt relaxada o gent molt estressada. Si mirem al nostre voltant, altres feines, sembla que vivim una crisi dels termes mig. Ja només hi ha uns pocs rics i molts de pobres. La gent, la classe mitja, ja no. Hi ha gent moguda emotivament per la política, la gent que es deixa guiar per les seves emocions i que no pensa de vegades racionalment, o hi ha gent que ha perdut l'interès. Entre mig, allò que érem participar doncs, políticament en d'alguna manera d'un partit o d'alguna organització, d'algun moviment, i anar a votar, tot això, l'exercici polític també el terme mig pareix doncs, que vivim una època d'extrems. I com dèiem abans, els darrers anys s'ha començat a parlar sense embuts de la salut mental, i estareu d'acord, no?, que hi ha hagut com un cert boom. Que hi ha hagut, que
hi ha igual hagut, massa, i tot, fins i tot.
Hi ha hagut massa, i això és un tema interessant. Casos d'esportistes, polítics, gent del món de la cultura que han explicat les seves dificultats psicològiques o psiquiàtriques, i han ajudat molt. També la postpandèmia, amb una eclosió de casos de problemàtiques mentals a partir del 2020, amb el focus en els més joves, que jo crec que és on ha d'anar dirigits totes les atencions i esforços en els més joves, perquè doncs, diríem que la primera, una de les primeres causes de mort entre els joves avui en dia, doncs, per exemple, doncs és el suïcidi, sovint derivat doncs, de qüestions mentals. Que se'n parli més, com deies, en un principi és bo, però en una època de sobreexposició a les xarxes, de cerca de protagonisme, d'amplificació per tots els mitjans de la identitat, hi ha cert perill de banalització.
Clar, és que és com... si tot és salut mental, res és salut mental, no? O sigui, si tot és un problema de salut mental, ja els problemes reals de salut mental deixen de tenir doncs, el pes que toca, no?
Uh-huh. Molt interessant aquest contrasentit, no? Aquesta reflexió. Hem volgut fer feina en aquest sentit aquí, el de Farfari, sempre han dit que està una mica amoïnat, o trist per alguna cosa, això ho parla doncs, en Paco o en Vanessa, no és una crisi aguda d'ansietat o una depressió de cavall, respectivament, si tu estàs una miqueta trist. Recomano, en aquest sentit, molt l'entrevista que varen fer en Guillermo Laera, un psiquiatre reconegut a Espanya, treballador de la salut pública, que va publicar el llibre Les paraules de la bèstia hermosa. El vàrem entrevistar aquí a Ràdio Illa, aquest 2025, i en el qual ell desgrana diverses patologies o trastorns que hi ha abordat a la seva consulta a través de les seves experiències reals. Això sí, amb noms dels pacients diferents per protegir la seva intimitat, la seva privacitat. Però és molt interessant perquè entens el que és doncs, la bipolaritat a través doncs, de la seva relació amb pacients bipolars, no? I les seves històries. La relació de la salut mental amb l'art s'ha sovint mitificat. el mite del boig creador,
del geni, no?
Van Gogh, potser és el cas més famós, el cas més que epitomitza aquesta idea romantitzada del geni creatiu, que veu coses que nosaltres no veiem, no? En alguns casos és probable, doncs, que hi hagi certa vinculació. En la majoria de casos, però, la gent que pateix d'un trastorn greu, esquizofrènia, bipolaritat, episodis maniaco-depressius, depressions agudes, brots psicòtics, no és un boig ple de lucidesa sobre qui cal fer un documental, no. Tenir una persona a prop, a la cura, o que te'n cuidis, o que pateix de la ment, és devastador, és cansat, és esgotador, i és molt dur, no cal romantitzar. Però, com dèiem, sí que hi ha casos molt concrets de gent diagnosticada que han passat a la posteritat, com el d'en Daniel Johnston, que ens va deixar, i que ara escoltem de fons, que patia d'esquizofrènia amb els seus amics fantasmes o el diable, ell amb qui parlava, era un obsessionat dels Beatles, gravava les seves cançons amb cintes i era un autor de culte que tothom l'estimava. I a més feia uns còmics molt xuls, uns dibuixos, i molts artistes, Kurt Cobain, per exemple, anava amb unes samarretes doncs, que havia dissenyat ell. Escoltem aquest Honey, Sure I Miss You, no? Et trobo a faltar de veritat, amor meu. Us recomano un documental, no sé si està filmant actualment, The Devil and Daniel Johnston. Va ser un documental molt celebrat, El dimoni, el diable i Daniel Johnston, amb tot d'imatges d'ell, amb VHS, de fa molts anys, mentre ell creava i el seu món. I val molt, molt, molt la pena per entendre una miqueta el que és l'esquizofrènia, també. I ho expliquen bé. Altres músics molt coneguts doncs, que han patit trastorns greus mentals, per exemple, doncs, era doncs, en Syd Barrett, que es banyava aquí a les platges de migjorn a mitjans dels 60.
Pink Floyd.
No t'he donat aquí el timecode d'aquesta cançó, no? Tira endavant fins al minut 8 i pico, que si no és molt pesada.
Sí, és
no?
El que tenen les cançons de Pink Floyd, el rock progressiu. Ara anem.
Allò que li deien, no? Aquesta cançó que li van dedicar als seus companys, Roger Waters, David Gilmour, que va arribar més tard, entre altres, doncs que allò brilla, llueix, tu, diamant boig, no? Li cantaven. De la cançó dedicada a en Syd Barrett quan en Syd Barrett ja no hi era, quan ja havia deixat la banda i estava, va passar molts anys, diríem, reclòs, pràcticament sense fer música, en fi, un cas molt similar al d'un altre geni, en aquest cas sí, com en Brian Wilson dels Beach Boys, que també patia i també va estar molts anys desaparegut, tancat pràcticament en una habitació, fins que els seus últims anys de vida doncs, va tornar a girar i a cantar i a crear. Syd Barrett era esquizofrènic i en aquest cas Brian Wilson, en fi, ell va ser diagnosticat amb un desordre, atenció, esquizoafectiu de tipus bipolar, imagineu-vos. També no hi van ajudar amb el consum de LSD i d'altres drogues, perquè això de vegades... Això s'està mirant avui en dia, perquè depèn de com aquestes substàncies psicoactives, en alguns casos, sí que poden ajudar amb gent doncs, que pateix depressió, per exemple, s'està estudiant bastant, però en altres, si tu veus coses xungues al teu cap, si...
Home, poden ser també detonants, no?, de brots i coses d'aquestes.
Home, i després entenem que aquestes substàncies poden ajudar sempre que hi hagi un assessorament terapèutic
correcte.
I un seguiment
professional. És el que s'està estudiant, el que s'està clínicament, científicament, amb les microdosis de LSD. No sé si d'AM, jo diria que de LSD el que s'està estudiant, però en laboratoris universitats, o sigui...
No, ara mateix, de fet, s'han fet estudis en aquesta línia, fase 3, ja amb MDMA, per als tres, post-traumàtics, entre altres.
I de fet, a Espanya, per exemple, doncs, i això és una altra cosa, s'aprovarà doncs, l'ús terapèutic del cannabis, això és un altre tema, per, sobretot pel dolor. O sigui
però,
que...
però ús terapèutic significa amb assessorament terapèutic, no automedicació.
No, clar, automedicació, clar. Ja.
Alerta amb això.
Bé, un altre que estava pobre, que va passar molt malament i que, doncs, que va, doncs, es va suïcidar amb 22 anys, era aquest, molt conegut. Sí, era una banda. Abans de que també fossin una samarreta de H&M, eren una banda, els Joy Division. Eren uns provocadors a Manchester. Es pot anar a la casa on ell va viure, on es va llevar la vida, on es va penjar. Ells es Liam Curtis. En fi, va deixar autèntics himnes d'aquesta del post-punk, no? D'entre el punk i tota la música que va venir després. Hem de saber que els seus companys després crearien New Order, eh? O sigui que realment... era a més, les seves lletres eren molt profundes, molt poètiques, i ell tenia molts atacs d'epilèpsia. Això el va assumir una depressió cada cop més forta, més forta, més forta, i en fi, es va crear tot un mite al voltant doncs, de Ian Curtis, sobretot per com ballava davant l'escenari, sobretot arran doncs, de certes pel·lícules doncs, que han lluat la seva figura, perquè realment tenia molt de talent, moltíssim. Moltíssim talent. I finalment, doncs una lota, que també doncs, n'hem tingut, en Sinéad O'Connor, que es va fer famosa amb aquest Nothing Compares to You, amb aquest Res es compara a tu, i que en el videoclip anava caminant i plorava. Te'n recordes, Pepo? Anava caminant per la muntanya i plorava. Se li queien les llàgrimes. I, bueno, les seves entrevistes es van fer com molt famoses perquè realment hi havia estirabots. Realment es notava que no estava bé, d'un desordre bipolar. Aquesta cançó, que la gent sempre va pensar que era una cançó d'amor, li dedicava a la seva mare, que va tenir una relació doncs, molt, molt, molt tempestuosa. Doncs res, recordant aquests autors, en el senyor que també us va deixar molt jove, fa un parell d'anys, i res, avui, 10 d'octubre, Dia de la Salut Mental, Dia Internacional per la Salut Mental, no és broma, s'ha de cuidar també, no hem de banalitzar-la, però s'ha de cuidar, hem d'estar, igual que estem pendents dels nostres anàlisis, les nostres anàlisis doncs, de sang, d'orina i tal, també escoltem-nos.
Puc dir una cosa sobre sí. Aquesta cançó?
Què?
Allò em recorda una escena de pel·lícula.
Oh,
que és...
no podia faltar!
És un festival d'aquestos de cine... No, de cine no, de final de curs. Final de curs, pel·lícula americana, final de curs, i de repent posen la típica cançó lenta i la parella s'ajunta i fa aquest ball lent.
Ah, sí, aquesta, eh?
És aquesta, sí.
Molt bé, doncs,
ja està.
Molt bé. S'ho he inventat tot, però, en fi. Escolteu, mira, Escriptors també és un clàssic, Escriptors doncs, que han patit de salut mental, moltíssims, n'hi ha moltíssims. Però potser per posar-ne un... tres exemples, doncs, Leopoldo María Panero, un poeta doncs, que, a més, és un... pertany a la cultura pop d'aquest país i reivindicat per gent com, no sé, com Bumburi, o per les seves imatges en allà, doncs, tancat al sanatori, fumant, amb aquella cara... Ho deia tot, no? O, per exemple, Alejandra Pizarnik, que una de les autores llatinoamericanes d'Argentina, en aquest cas, que més cal llegir, d'origen jueu, i que té poesia, clar, feta des d'un altre, diríem, estadi, que realment arriba al cor. O, per exemple, David Foster Wallace, potser un dels grans escriptors postmoderns, que també, doncs, patia i que també, doncs, com Alejandra Pizarnik, doncs, van llevar-se... la vida.
Escolta'm, sobre els Panero, per qui vulgui recuperar la seva figura, més enllà de la literatura, hi ha una pel·li molt interessant.
Molt interessant, sí.
El Desencanto.
Jaime Chavarri, no?
Sí. La veritat és que és una pel·li que jo no li posava gaire esperança. No,
és molt bona.
I em va sorprendre, és una pel·liculassa de l'any 1976.
Recordar que Panero era fill d'un altre poeta, un altre escriptor, estimat pel règim.
Afí al règim, sí.
El règim se'l va fer seu, no?
Papà, sí. No? Surt de... Tota l'estona l'anomenen.
I són tres germans, els tres germans Panero, que estan mig barallats amb ells. Hi ha la cançó, doncs, d'en Vegas, no? De Michi Panero. O sigui, que era com una mena d'home doncs, de la nit madrilenya i productor. I... O sigui, són tres germans amb molta cultura, una casa de molta cultura, i el Desencanto és el desencant familiar. O sigui, no hi havia bon rotllo.
És com el trencament en viu d'una família burgesa acomodada i bé, doncs també molt artística. La podeu veure a Flix Olé o a Movistar.
Leopoldo María Panero, per cert, en aquesta pel·lícula deixa anar un parell o tres de frases que dius, ole tu, no? Però, per exemple, diu que en qualsevol intercanvi econòmic hi ha violència. Mm. Una frase, no ho diu ben bé així, però ho diu així, no? I dius, aquí hi ha molt de... Aquí hi ha molt... Però, podria estar-hi d'acord. Però jo us vull recomanar un altre documental que es diu En el Adamant. Perquè de pel·lícules també n'hi ha moltes que tracten la qüestió de la salut mental, hi ha la ficció i no ficció, però jo us recomano sobretot En el Adamant. També està Filmin. I ara, de fet, han fet la segona i la tercera part, però és un documental, és posar càmeres a un centre de dia de salut mental, en aquest cas molt especial, perquè l'Adamant és un barco que, si tu vas caminant per París, està doncs amarrat a la vora del Sena, i allà, en aquell vaixell, és un centre de dia, és com si fos un cap, un centre de dia doncs, de gent doncs, que té problemes, trastorns de salut mental, no? I posen la càmera i veuen el dia a dia i està molt ben feta. Entens perfectament les problemàtiques doncs, des de l'administració, des de l'Estat, a l'hora doncs, de tractar doncs, amb la gent, amb els pacients, no? I els pacients mateixos, el seu món en el que viuen. Hi ha un dels pacients que li agrada molt cantar i fa una versió en l'alemany, i sortia amb aquesta cançó, que és una cançó que es diu La bomba humana, Le Bomb Humain, de Telefon, la banda Telefon. I mola molt veure aquella escena a la pel·li. Ho deixem aquí, dilluns més.
En el Adamant, la trobeu a Filmin. Gràcies, Bernat.
Fins ara. Je veux vous parler de l'âme de demain. Enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler. De vous, je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur, sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils. Pauvres marionnettes, nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin.